A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
Els catalans, però també els kurds, votarem en un referèndum sobre la independència la setmana que ve. El Kurdistan iraquià ho faran dilluns i també, tot i les amenaces, la prohibició, la repressió, la violació de drets fonamentals i el recel de la comunitat internacional. No surten els mapes, però els més de 30 milions de kurds separats per fronteres inventades són la nació sense estat més gran del món. L'heroica lluita dels peixmergues contra els jihadistes d'estat islàmic els carrega de raons després d'un segle de repressió brutal, de genocidi i intent d'arabització. Potser la creació d'un gran Kurdistan és una quimera, però al nord de l'Iraq l'estat propi sembla un objectiu realista. Ja s'autogovernen, són pràcticament independents, fins al punt que l'exèrcit iraquià no hi pot entrar sense permís, amb una seguretat envejable. La regió, rics en recursos naturals, però també amb corrupció i nepotisme i acusacions que el president Barzani utilitza al referèndum com una cortina de fum i com una carta per negociar amb Bagdad l'endemà i oficialitzar el control de Kirkuk i els seus camps de petroli. Avui als Solidaris parlem del Kurdistan, però també de la involució democràtica d'Espanya i del reconeixement del dret a l'autodeterminació com la millor forma de resoldre conflictes.
A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
Catalunya no és el Kurdistan, tot i que Espanya comenci a assemblar-se a Turquia, salvant les moltes distàncies i amb totes les diferències, això no és cap guerra, però els solidaris no podem parlar de conflictes llunyans i oblidar-nos de denunciar el que patim aquí a casa, de la deriva autoritària i repressiva, de denunciar Fundipau d'un estat espanyol que silencia la reivindicació del referèndum sobre la independència amb repressió, empresonant, censurant, amb pressió sobre els mitjans, detencions públiques, de l'escalada repressiva, la regressió democràtica desproporcionada en els drets polítics i les llibertats fonamentals, critiquen la FEDE, per exemple, o la taula del tercer sector, contrària als principis elementals de la cultura de pau i els drets humans. Avui als Solidaris parlem del dret a autodeterminació, de referèndum i dels kurds, o d'una part dels kurds, els de l'Iraq, que votaran abans que nosaltres. Dilluns, a la Ràdio Sense Fronteres, ja ho sabeu, voltem el món amb els ambaixadors cooperants catalans que tenim pràcticament arreu defensant els drets humans i la pau. Fem d'altaveu dels que treballen per un món millor. I avui viatgem al Kurdistan iraquià. Avui volem a Irbil.
Gar wunderhausen besonnen chunde kurdistan und jihane de qawma la rad garuda gotari beken
radio irudau
من لا كركوك من لا دقاق دقاق
Mireia Termes, bona tarda.
Hola, bona tarda.
La Mireia és treballadora humanitària a Irbil, Kirkuk, Mossul, cooperant d'una gran ONG internacional en els territoris alliberats d'estat islàmic. Com t'has trobat aquestes ciutats arrasades pel califat? Quines necessitats tenen? Què expliquen?
Bé, suposo que molts hem vist en imatges la batalla per alliberar Mossul. Aquesta ciutat ha sigut una ciutat clau amb més d'un milió i mig de persones que es trobava sota Daesh i Talant des del juny del 2014, però no només des d'aquesta ciutat, sinó que han sigut tot de ciutats i pobles doncs, que es troben en les províncies de Nainewa, de Salahaddin, d'Anbar, de Kirkuk, etc., que representen doncs, una gran part del territori iraquià. Crec que això és important tenir-ho en compte per entendre la dimensió de tot plegat, perquè aquests territoris han estat sota combats per ser alliberats de Daesh i això ha creat doncs, grans allaus de desplaçats interns en moltes direccions, però molts d'ells han anat cap a la zona del Kurdistan. Actualment hi ha en total uns 3 milions i mig de desplaçats interns i es calcula que hi ha 11 milions de persones que necessiten ajut humanitari. Com has dit tu, les ciutats han estat arrasades, han quedat totalment arrasades, plenes de mines antipersona i d'altres tipus d'explosius, cosa que fa difícil el retorn dels desplaçats a les seves llars. El subministrament d'aigua, per exemple, i d'electricitat ha quedat molt malmès, les infraestructures com cases, mercats, hospitals i escoles també estan totes malmeses. Tot i així, els desplaçats estan tornant a casa seva per intentar reiniciar les seves vides, perquè en els camps de desplaçats també viuen en condicions molt, molt precàries. I des de les ONGs i també des del govern doncs, estem reparant tant les infraestructures i donant ajut humanitari de protecció perquè puguin tornar a recuperar doncs, les seves vides. personalment crec que una de les coses més importants a tenir en compte en aquest tipus de contextos és com queda la gent psicològicament afectada. Clar. I el suport psicològic és, en aquest cas és clau, però també és molt difícil, sobretot tenint en compte doncs, que han estat més de 2 anys i 20 sota el règim de Daesh, que han tingut pèrdues familiars i destrucció de lligams comunitaris, massacres i tot tipus de massacres. I tot això crec que és molt difícil de reparar.
Parla'ns una mica d'aquesta regió, que és, per entendre'ns, de la mida de Catalunya i les Balears, on viuen el 20% dels kurds. És realment, com diuen, un estat de facto, l'única administració iraquiana que funciona? Tu que ho pots comparar amb la resta de l'Iraq, és una zona segura?
El Kurdistan iraquià és una regió segura. Crec que han sabut contenir l'ingerència de Daesh dins del seu territori, tot i que s'ha estat difícil perquè, com he dit abans, el Kurdistan ha rebut centenars de milers de desplaçats interns que provenien de zones ocupades per Daesh i, per tant, hi havia el perill doncs, que es poguessin infiltrar membres mateixos del Daesh. Però, bueno, com he dit, les 3 governacions oficials del Kurdistan, Duhok, Erbil i Soleimania, són zones segures. Però després també hem de tenir en compte el que s'anomena els territoris disputats, que són zones de majoria kurda, però que van tenir un procés d'arabització durant el règim de Saddam Hussein. Aquests territoris inclouen parts de les províncies de Nineveh, Kirkuk i Diyala, que a banda de que han estat sota l'ocupació de Daesh, doncs, també estan en permanent disputa entre el govern kurd i de Bagdad. I pel que fa a l'administració iraquiana i kurda, jo crec que hem de tenir en compte que Iraq està patint 3 tipus de crisis. En primer lloc, l'ocupació de Daesh i doncs, la conseqüent despesa militar i enfrontaments bèl·lics i la crisi humanitària que comporta. En segon lloc, també hi ha una crisi econòmica degut no només a la gran despesa militar que provoca aquest conflicte, sinó també per la caiguda del preu del petroli, que és la principal font d'ingressos del país. I en tercer lloc també tenim el conflicte intern entre xiïtes i sunnites. I per tant, crec que estem davant d'una situació una mica complexa com per poder fer comparacions entre les dues administracions, perquè la situació és inestable de per si. És cert que l'administració iraquiana està bloquejada en aquest sentit i que, per exemple, doncs no pot pagar els sous dels funcionaris, però el Kurdistan també se n'ha vist afectat, òbviament.
Precisament. Creus que el referèndum de dilluns pot ser una cortina de fum del president Barzani per amagar aquests problemes que ens expliquen? La corrupció, les carències democràtiques, però també això que deies, doncs, per exemple, que funcionaris no cobren part del seu sou. I quina estratègia hi ha darrere d'aquesta convocatòria?
Podria ser una cortina de fum, com tu dius, però el que és cert és que la població reclama aquest referèndum des de fa anys. El que passa és que amb l'arribada de Daesh doncs es va paralitzar tot el procés per tal de poder fer front comú contra Daesh, però el referèndum és un reclam popular des de fa anys. Llavors aquí crec que hi ha altres factors relacionats, com són, per exemple, el fet que hi ha partits que volen el referèndum però que creuen que encara no és el moment, tenint en compte la situació de conflicte en la que es troben encara ara. En segon lloc també tenim Estats Units, que no recolza el referèndum i que ha anunciat que si se celebra el referèndum, doncs Estats Units i d'altres països que podrien ser possibles mediadors doncs no facilitarien el diàleg de negociació entre Bagdad i Erbil. I també és important dir que Turquia ha demanat o ha anunciat que posarà sancions al Kurdistan iraquià en cas de que se celebri el referèndum. I després també crec que és important tenir en compte l'estatus dels territoris disputats i especialment Kirkuk pel que fa als pous del petroli. L'article 140 de la Constitució diu que els territoris disputats es sotmetran a referèndum per decidir el seu estatus, però de moment això encara no
s'ha fet.
I de fet es vol aprofitar també aquest referèndum per resoldre el problema dels territoris disputats. I després, finalment, també hi ha la discussió sobre la idea de crear el Gran Kurdistan en comptes de que s'independitzi només la part que es troba a Iraq.
Això és una quimera, aquest Gran Kurdistan independent, o creus que és realista?
La cosa és que cada regió del Kurdistan es troba en un estatus molt diferent a cada país, a Turquia, Síria, Iraq i a Iran. I realment sí que actualment podria ser bastant complicat doncs, crear aquest Gran Kurdistan pel fet de que hi ha diferents estatus en cada país en el que es troben.
Quines similituds veus entre Catalunya i el Kurdistan, o també entre Espanya i Turquia o l'Iraq?
Jo crec que estem parlant de dos contextos molt diferents i segurament l'única similitud seria que hi ha una voluntat per part dels dos pobles per fer un referèndum i que en tots dos casos el referèndum és il·legal, però abans d'això estem parlant d'un país com Iraq que està en permanent conflicte amb una crisi humanitària molt gran i amb interessos internacionals que hi tenen moltes coses a dir i que fins i tot doncs, tenen capacitat de condicionar la celebració del propi referèndum.
Què creus que passaria amb el poble kurd a l'Iraq si no es produeix la independència?
Per una part tenim que el govern kurd ara per ara diu que l'única solució és el referèndum. Tot i així, Estats Units ha obert la possibilitat de mediar un possible diàleg entre Bagdad i Erbil per poder trobar un acord perquè el Kurdistan tingui més autonomia i s'està parlant d'una possible confederació on el Kurdistan tingui més poder i, per exemple, doncs, pugui gestionar completament el petroli del seu territori o pugui tenir doncs, relacions exteriors a través de mecanismes propis del Kurdistan. Però bé, no sé, de moment... Dilluns veurem què passa, dilluns és el dia que se celebra el referèndum i veurem com es desencadenen les coses i si realment doncs, el referèndum tindrà lloc o no i en quines condicions. I doncs, ja veurem a veure què passa a partir de dimarts.
Gràcies, Mireia, bona feina. Posem-hi ara una mica de context. Analitzem amb l'Eva Pineda les claus d'aquest referèndum sobre la independència del Kurdistan iraquià.
El Kurdistan és un poble sense estat d'uns 30 milions de persones repartides bàsicament entre l'Iraq, l'Iran, Turquia i Síria. Perquè us en feu una idea, si s'unifiquessin prèvia independència, vindrien a ocupar un territori amb una extensió semblant a la d'Espanya. Però avui de qui ens ocupem és del Kurdistan iraquià i de la seva importància estratègica.
A l'Iraq, els kurds són uns 4 milions, el 15% de la població del país, i s'han convertit en un aliat clau de les tropes occidentals en la lluita contra l'Estat Islàmic.
Els kurds iraquians es regeixen per un estatut d'autonomia des dels anys 90, però els seus responsables volen més i mantenen el referèndum per la independència peti qui peti.
Aixua Kaljaf, diputada del Partit Demòcrata Kurd al Parlament iraquià.
L'estat iraquià ha violat 55 prescripcions constitucionals durant 14 anys. La decisió sobre el referèndum no és improvisada i gratuïta, sinó una resposta a la violació de la Constitució del govern iraquià.
Però el Parlament iraquià ha suspès la consulta i el Tribunal Suprem ho ha confirmat.
Abbas al-Bayati, diputat de l'Aliança Nacional Iraquiana.
El Consell de Representants de l'Iraq ha decidit que el referèndum a la zona kurda i altres territoris en disputa és parcial i legal. A més, el poble iraquià, la gent que viu a les zones kurdes i la comunitat internacional estan en contra del referèndum i contra la divisió de qualsevol part de l'Iraq.
L'oposició política, el president del Kurdistan iraquià desconfia, i és que Massoud Barzani ha estès el seu mandat sense passar per les urnes des del 2009.
Txell Feixas, corresponsal de Catalunya Ràdio a Beirut.
Moment històric al Kurdistan iraquià. Una gran majoria dels diputats del seu Parlament han alçat la mà per aprovar el referèndum del 25 de setembre. Ho han fet en una sessió extraordinària, la primera en dos anys d'inactivitat a la cambra i sense els dos principals partits de l'oposició contraris al full de ruta de la consulta. El govern de Barzani ignora així les amenaces de Bagdad que ja ha advertit que utilitzarà totes les mesures necessàries per aturar una votació denunciant inconstitucional. De res ha servit la pressió per frenar el referèndum dels països veïns, Turquia, Síria i l'Iran, que temen un efecte contagi de les ambicions separatistes kurdes als seus territoris.
El referèndum al Kurdistan iraquià és un moviment d'emancipació o més aviat un mitjà de pressió? Quin paper hi té que sigui una regió rica en petroli?
La província de Kirkuk concentra una desena part dels recursos petroliers de l'Iraq. Segons la Constitució iraquiana, està sota control de Bagdad, però Erbil se la sent seva sobretot després que fossin els kurds qui la defensessin d'Estat Islàmic el 2014. Per molts crítics, Barzani el que vol amb el referèndum és sobretot oficialitzar la propietat d'aquestes terres riques en petroli per estabilitzar així unes finances molt escanyades.
Però Kirkuk és un mosaic de comunitats, kurds, àrabs, turcs, cristians.
Ismael al-Hadidi, exvicegovernador de Kirkuk, de la comunitat àrab.
El poble kurd té dret a l'autodeterminació, però Kirkuk és una altra cosa. Qualsevol projecte ha de ser acordat pels àrabs, turcs, kurds i les poblacions cristianes. Cap projecte pot tenir èxit sense cap acord. Per tant, necessitem un diàleg obert i genuí entre aquestes parts per a l'èxit de qualsevol projecte a Kirkuk.
Massoud Barzani, president del Kurdistan iraquià.
No permetrem que ningú impedeixi al poble de Kirkuk el seu dret a l'autodeterminació. Respectarem la decisió del poble de Kirkuk i els altres hauran de respectar la decisió dels kurds. El referèndum no és una demarcació de la frontera, sinó una expressió de la voluntat del poble.
Quines repercussions tindrà el referèndum en la ja prou inestable situació al Pròxim Orient? A 48 hores de la votació, el desenllaç és ara mateix incert.
Solidaire.
Solidarni, Lluïa.
Ves en solidaire.
A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
Parlem amb els que més en saben. Avui als Solidaris hem convidat la Mina Hussein, periodista kurda de la regió de Rojava. Viu a Catalunya des de fa 11 anys. El Quim Arrufat, expert en el Kurdistan, a més de portaveu del secretariat nacional de la CUP i exdiputat. També ens acompanya la Nazanin Armanian, escriptora i politòloga iraniana, exiliada aquí des de fa 34 anys, és professora universitària i ens acompanya des de Madrid. I Francesc de Dalmases és un referent d'aquest programa dels Solidaris, director de les revistes ONGC i Catalan International Viu, va ser membre del Pacte Nacional pel Referèndum, gràcies a tots quatre. Amina, tu no podràs votar, de fet, ni al Kurdistan, ni a Catalunya, ni allà ni aquí, perquè, expliquem-ho, és el Kurdistan, tot i que, de fet, la major part de la teva vida no has tingut passaport, perquè els kurds a Síria no se'ls reconeixia la nacionalitat siriana, fins que la guerra va esclatar, fins que l'Assad, podem dir, que va intentar comprar la vostra simpatia, no sé si ho ha aconseguit, sense paper no podies estudiar allà, però tampoc aquí. Aquí has patit el malson de la burocràcia espanyola per demanar asil i et trobes, doncs això, que aquesta setmana que ve, dos referèndums alhora, amb 6 dies de diferència, el teu país i el teu nou país, diguem-ne.
Sí, el meu país i el meu nou país, com ben has dit. No podré votar perquè ja em demanen, per poder votar has de tenir la nacionalitat iraquiana i aquí, òbviament, has de tenir la nacionalitat espanyola i espero que el govern o el pròxim govern de la futura república, tant kurda com catalana, ens donguin el dret de votar perquè som kurds, perquè sentim part d'aquesta societat i de la kurda també allà.
Catalunya no és el Kurdistan, però amb la seva involució democràtica Espanya comença a semblar-se a Turquia i a l'Iraq. Hi ha moltes similituds. La justícia iraquiana ha suspès el referèndum sobre la independència, el Parlament iraquià hi ha votat en contra, hi ha diputats àrabs turmans que han abandonat l'hemicicle, el govern de Bagdad ha tallat les transferències financeres al govern kurd, no li paga la seva part del pressupost.
Sí, tot això és correcte, però jo no puc dir que Espanya s'assembli al règim de Saddam Hussein, per exemple, que va matar més de 5.000 kurds en un atac amb armes químiques a la ciutat de Halabja, o l'Erdogan, que ha detingut els dos copresidents de l'únic partit dels kurds al Kurdistan de Turquia. O sigui, no, sí que hi ha repressió del govern espanyol, però no arriba a ser com Iraq o el govern d'Erdogan.
Quim Arrufat.
Bé, amb totes les diferències geopolítiques i que aquí no hi ha un conflicte bèl·lic i no és l'àrea de l'Orient Mitjà, és cert que en les darreres dues o tres setmanes de forma molt accelerada Espanya ha iniciat la via que Turquia ha imposat de facto, amb una escala molt diferent, diguéssim, escala numèrica molt diferent, però de suspendre drets i llibertats contra col·lectius determinats i, per tant, instaurar una cosa, diguéssim, que ens recorda els pitjors temps d'Europa, que és el dret penal de l'enemic, és a dir, construir lleis i construir actuacions aparentment judicials contra un col·lectiu concret per la seva ideologia o per la seva característica, no? I no pas pel que fa ni pel que deixa de fer. I en aquest sentit Espanya s'està semblant molt a Turquia, amb totes les diferències que numèriques i d'escala que existeixen entre totes dues regions. I és obvi que Catalunya i els kurds tenim moltes coses en comú, també amb tota la diferència geopolítica que existeix, però totes dues som nacions sense estat, totes dues tenim una llengua que ha estat històricament perseguida, tots dos tenim anhels de sobirania, i a més, en una de les parts del Kurdistan, el 25 de setembre, doncs hi ha aquest referèndum autoconvocat per les institucions regionals del Kurdistan de l'Iraq, contra la voluntat de l'estat iraquià, amb l'enemistat dels estats que l'envolten, en tot cas, i això ens situa conjunturalment molt, molt a prop del poble kurd, perquè estem protagonitzant dos processos de recuperació de sobirania en territori molt complicat i amb les institucions estatals i autoritàries en contra, però amb tota la força de la gent i la raó de la democràcia de part nostra.
Francesc, reconèixer el dret a l'autodeterminació és la millor forma de resoldre conflictes aquí i allà?
Segur que hi ha opinions per tot, jo estic convençut de que sí. De fet, a mi sempre m'agrada recordar que ja l'any 94, quan Bill Clinton portava un any a la Casa Blanca, la Fundació Carnegie per la Pau Internacional li va lliurar un informe, el que deia, després d'estudiar el món durant un any, deia el 80% de, no sé com ho traduiríem, deien els hot points, no? Els punts calents que hi ha al món, podrien trobar una solució, una via pacífica, una resolució pacífica d'aquell conflicte amb un reconeixement per totes les parts del dret a l'autodeterminació. Jo penso que el segle XXI ens està ensenyant que això va per aquí. Ens agradarà més o menys, però això va per aquí. És a dir, el reconeixement del dret a l'autodeterminació no divideix, el que fa és reconèixer els drets humans, inclou una dimensió col·lectiva dels drets humans i ens fa un mapa del món molt més sincer, molt més real, on totes les dimensions culturals, totes les dimensions lingüístiques hi són representades, amb la qual cosa és un món més real i, per tant, un món menys conflictiu.
Aquell informe Clinton el
va guardar un calaix. El va guardar un calaix i fins i tot no es va filtrar fins al cap de molt temps.
Nazanin, tu ets iraniana, a l'Iran el moviment kurd és més feble. De fet, el 1946 s'hi va proclamar una república autònoma kurda sota protecció soviètica, però va durar només 11 mesos. Tu veus impossible un estat kurd? La teva tesi doncs és que hi ha massa diferències lingüístiques, culturals, polítiques, religioses, també de classe, parles de 70.000 kurds que viuen en la pobresa, parles del nepotisme i la corrupció. Quina és la teva tesi?
Bueno, yo creo que hay muchas diferencias entre la demanda de la independencia de Cataluña con respecto a Kurdistán. Primero que en Kurdistán no existen estas infraestructuras ni económicas, ni siquiera políticas. Mire usted, el Parlamento kurdo estaba suspendido desde hace 2 años. Solo la han convocado hace una semana, lo convocó Barzani, el presidente, para que legitimara el referéndum. O sea, la estructura de la sociedad kurda de Irak no estamos hablando de una nación, sino de una sociedad tribal, que esto ha causado guerras civiles entre los kurdos de esta zona. En los años 90 hubo varios miles de muertos. Pero lo que comparte Cataluña, o España en este caso, con Irak, es que ambos países son geopolíticamente tan importantes, ambos países son bases militares de Estados Unidos, y sin la comprobación de Estados Unidos y luego también por el Consejo de Seguridad de la ONU, personalmente creo que no habrá independencia ni en Cataluña ni para Kurdistán de Irak. Pero también quería añadir un dato importante, que tal como nos acercamos al día 25, se está disminuyendo la posibilidad de la convocatoria del referéndum en Kurdistán iraquí, porque las presiones de Estados Unidos son tan potentes, tan fuertes sobre los kurdos, que mire, hasta, bueno, están visitando los militares estadounidenses a Kurdistán. La semana pasada estuvo ahí el secretario de Defensa James Mattis, estuvo también el general Votel, perdón, que es del Comando Central de Estados Unidos en la región. Estuvo el embajador, fue al Kurdistán para presionar a los kurdos para que no suspendan. No es cuestión de suspender el referéndum, sino posponerlo para dentro de 3 años. O sea, Estados Unidos, en este caso, sí que quiere una independencia de Kurdistán, pero no en este momento. Y tiene varios motivos para hacerlo.
Amina, ¿resistiran la pressió internacional als kurds de l'Iraq?
Clar que sí. Avui, ara mateix, hi ha una gran manifestació de concentració dirigida per president Barzani i els parlamentaris del Parlament kurd a la capital del Kurdistan d'Iraq a favor del referèndum, i ahir mateix la Comissió Alta de Referèndum va dir que no s'endariria i se celebrarà el 25 i ja està. O sigui, ja no hi ha suspensió, tot i totes les amenaces i l'oposició internacional.
Francesc, a mi m'agradaria afegir que des de l'absolut respecte a totes les opinions, jo penso que també demanem absolut respecte al que és una comunitat nacional que s'ha expressat com a tal i que només perquè ella mateixa es defineix com a comunitat nacional ja mereix aquest respecte sense cap to pejoratiu per aquells que es considerin tribals, però el Kurdistan és una nació, té totes les característiques i sobretot té la voluntat d'expressar-se com a tal. A més, en molts dels seus territoris és absolutament moderna. Jo me'n recordo la primavera del 2015 que vaig visitar Kobani, que acabava de ser recuperat d'estat islàmic, i va ser tota una lliçó, no només per com havien lluitat, sinó per les implicacions polítiques que hi havia, és a dir, el paper de la dona, què és el que proposaven pels governs locals, com es relacionaven amb els refugiats, com ajudaven... És a dir, hi ha tota una cosmovisió, que és al final el que defineix una nació, que permetia al Kurdistan definir-la com una nació moderna. Evidentment que Erbil i l'Iraq és una altra realitat, perquè els diferents territoris dels Kurdistan, els diferents estats, han evolucionat de forma diferent, i sobretot un afegitor final. El que digui Estats Units o no digui Estats Units, jo crec que per propi respecte a la població del Kurdistan no hauria de definir el seu futur. Precisament el dret a l'autodeterminació el que diu és que és la pròpia gent, és la pròpia comunitat la que acaba decidint el seu futur. Sobretot hem d'abandonar una mica aquesta geopolítica que diu que si Estats Units opina el que vulgui, com pot opinar la República Democràtica del Congo o Venezuela.
I respecte al que ha dit ara, per exemple, el cas de Croàcia quan es va independentitzar, Estats Units estava en contra i va ser el primer país on va tenir la seva ambaixada en intercanvi de les ambaixades. I altra cosa, l'únic país de l'Orient Mitjà que apoya o l'únic país que apoya el referèndum del Kurdistan és Israel. Israel és l'únic país a l'Orient Mitjà que rep un suport dels Estats Units. Dels Estats Units al Orient Mitjà. O sigui, això vol dir moltes coses.
Mm-hmm. Nazanin, és viable un estat del Kurdistan turc sense sortir del mar? Com ho farien per vendre el petroli amb l'hostilitat de tots els països veïns?
Bueno, primero responder al compañero que cuando hablamos de la sociedad tribal no es peyorativo. Estamos hablando de una situación sociológica que no solo existe en la sociedad kurda de Irak, sino también en la kurda de Siria, en kurda incluso de Turquía y en Irán, que en Irán es más urbanizada. Es la sociedad kurda más avanzada está en Irán, pero aún mantienen esta estructura tribal, y eso no es ningún insulto, es un hecho real. Y luego sobre el deseo que si Estados Unidos o la comunidad internacional quiera o no, los pueblos deciden. A ver, una cosa es nuestro deseo. Mire usted, los palestinos llevan 60 años esperando su estado y no lo tienen. Sin embargo, Sudán Sur, sin pedirlo, ya le rompieron el país. Estados Unidos, bajo el humo de las primaveras árabes, rompió el país más grande de África y con mucho petróleo, se apoderó prácticamente de la zona sur y lo convirtió en un nuevo estado. Por lo tanto, esto de menospreciar o no tener en cuenta el poder de la del Consejo de Seguridad de la ONU es un error gravísimo que conduce a los pueblos a veces a suicidio, porque es mandarles a un espejismo que no existe o en este momento no puede existir. La cuestión de que Estados Unidos en este momento se oponga a la independencia de Kurdistán es por varios motivos también geopolíticos, que es, ustedes saben que Irak es la segunda reserva mundial del petróleo del mundo, pero además la ubicación geopolítica de Irak, que es más importante que su petróleo, que esto lo insisto, porque en la época de Saddam Hussein también Estados Unidos controlaba el petróleo iraquí. Lo que no controlaba era el corazón de Oriente Medio, porque una vez que ya ocupa Irak, Estados Unidos desde sus tropas, desde Irak pueden vigilar a Turquía, que de vez en cuando se rebela, a Irán y a Arabia Saudí. Por lo tanto, ya la suma del petróleo Irán-Arabia Saudí-Irak ya es el 70% del petróleo mundial. Por lo tanto, para Estados Unidos, Irak es importantísimo. Y sí que quiere separar, quiere balcanizar, desintegrar Irak, pero no ahora, por una razón muy importante. Primero, por la situación débil de las estructuras políticas y económicas del propio Kurdistán. Lo que hemos dicho, por ejemplo, el hecho de que Kurdistán no tenga acceso al mar significa, aunque tenga mucho petróleo, impide que pueda tener una independencia económica, porque tiene que llevar sus oleoductos por el territorio de la zona árabe de Irak o por Irán o por Turquía. No puede hacerlo de otra manera. ¿Y lo que ha ocurrido? tanto el Bagdad como Irán y Turquía han amenazado a una intervención militar en Kurdistán si se declara la independencia.
Perdona, el primer ministro iraquí ha dicho no habrá ninguna intervención militar en el Kurdistán de Irak en caso de que celebren o no el referéndum. O sea, le pido también un poco información. Y también otra cosa, la sociedad kurda es una sociedad muy avanzada. Le invito a visitar Erbil o Kobane o Rojava, que vea un ejército de mujeres kurdas luchando en primera línea contra el Estado Islámico y las leyes del Kurdistán sirio. Una de ellas es prohibir la poligamia, que es una cosa que se practica en todo Oriente Medio, en países musulmanes. Y otra cosa es el matrimonio a menores de 18, que también lo han prohibido, y son leyes que ni en su país, Irán, existen.
Bueno, las leyes, perdona, existen estas leyes que usted comenta. Con la caída de Saddam Hussein, el nuevo gobierno títere de Bagdad también las aprobó, pero no se aplica. Las decenas de milicias chiitas de Irak, tanto los que están bajo el control de Irán como las que están bajo el control del propio Bagdad, sí, el referéndum iraquí, kurdo, cuya pregunta incluye el apoderamiento de las zonas que no le pertenecen, como Kirkuk, en el referéndum. O sea, en el momento que el Kurdistán iraquí se apodere de Kirkuk, sí que estas milicias entrarían en guerra.
Jo t'agraeixo moltíssim l'honestat, perquè fas un plantejament clar, molt diàfan. Parles ara, has parlat fa una estona de balcanització, però sobretot t'oblides en tot moment què és el que vol decidir aquesta comunitat. És a dir, si t'hi fixes constantment, estàs parlant dels interessos d'Estats Units, de què pensarà Bagdad, de la geopolítica de la regió. Precisament la nova política que parlava abans, que al final, a principis dels 90, la Fundació Carnegie per la Pau Internacional proposava, és escoltar la veu de la gent. És a dir, els interessos, el que ens ha demostrat una mica la història, és que els interessos internacionals dels estats, la conveniència o no del trànsit dels recursos naturals fòssils, tot això només té en compte interessos d'una minoria, i que, en canvi, quan la gent vota i s'expressa el desig de la majoria. Sí, per tant, és molt honest, perquè normalment, deixa'm acabar, jo t'he escoltat molt atentament i molt respectuosament. Hem de començar a superar una idea de política que parla dels interessos geopolítics i dels interessos econòmics com allò que convé als estats. I hem de començar a pensar en repúbliques, perquè jo proposo els models de repúbliques, en el que allò que pesa i en allò que és important és el desig de la majoria de les persones. I és curiós que en el teu anàlisi polític, que és molt honest, en cap moment et refereixes a que si es produeix aquest referèndum i hi ha una majoria favorable al sí, això s'ha de respectar, i és tan simple com això.
Deixeu-me que li pregunti el Quim Arrufat sobre aquest recel de la comunitat internacional, tret d'Israel, passa per davant el dret a l'autodeterminació, com diu el Francesc.
La comunitat internacional amb l'Orient Mitjà no sap gaire què fer. De fet, hi intervé des de fa temps, ja no amb una planificació, diguéssim, més o menys organitzada, valgui la redundància, planificada, com ho podia fer la Guerra Freda. És a dir, jo faré caure aquest govern i posaré el meu per evitar que el bloc soviètic tingui aquell altre paisatge. Això ja ha desaparegut. Si us hi fixeu, intervé amb set de rapinya de matèries primeres, però sense pensar gaire en les conseqüències de tombar governs, fraccionar poblacions, donar armes a uns grups o a uns altres, i deixar darrere un estol de destrucció i de sectarisme i de divisió. I per tant, enmig d'aquest caos, la regió kurda i el poble kurd està sent exemple de tolerància interreligiosa, tolerància intercomunitària, convivència, construcció democràtica, no? I per tant és una illa de llibertat és el germen d'un projecte de reconstrucció diferent de l'Orient Mitjà, que ara està molt lluny, però que comença al Kurdistan, i el Kurdistan l'està fent efectiu, tant al Kurdistan de l'Iraq, en uns termes X, com a Rojava, al Kurdistan de Síria, amb uns altres termes, diguéssim, de molta més profunditat democràtica i de nova concepció de les relacions interreligioses, interculturals, interlingüístiques, etc., com al Kurdistan de Turquia, etc. I, per tant, en realitat, que es construeixin projectes de sobirania al Kurdistan de l'Iraq o qualsevol racó del Kurdistan és o hauria de ser ara mateix una meta política de futur a recolzar per tota la comunitat internacional que vulgui algun tipus de futur construït democràticament i no per ocupacions o per imperialisme, sinó construït des de dins per a la gent d'Orient Mitjà, sense sectarismes i admetent tota la diversitat cultural, lingüística i religiosa que hi ha a Orient Mitjà, hauria de ser un projecte a recolzar. Ara bé, tot el món àrab és molt poderós, el món persa, és a dir, Iran, és molt poderós, el món turc, turcomen i tota la geopolítica que arrossega és molt poderós, i és la triple trampa, els tres grans imperis històrics i presents que tenen, no, tenen arraconat el Kurdistan, i per això els kurds sempre diuen que els seus únics amics són les muntanyes, perquè en realitat ningú s'atreveix mai a donar suport als kurds perquè automàticament es posa en contra de Turquia i els nou països turcomens, més totes les relacions geopolítiques que comporten l'OTAN, etc., dels països àrabs poderosos com Síria, Iraq, però tots els que hi ha darrere, i de tota la geopolítica que porta el món xiita i el món persa, no? I per tant ningú s'atreveix mai. Ara, en tot cas, crec que en aquest context polític i després de tot el que s'ha vist amb l'estat islàmic i de tot plegat, tenen bastanta més possibilitats de tirar-lo endavant als kurds de l'Iraq i bastanta més recolzament internacional, possiblement.
Fem una pausa ara per la publicitat un moment i parlem de seguida del paper de la dona al Kurdistan amb un reportatge de la Marta Molina.
Motodomini, fi Catalunya Ràdio.
Solidaris. Avui fem xarxa amb dues dones per entendre justament el paper de la dona en el procés de la lluita per l'autonomia del poble kurd. Hem parlat amb Özgür Güneş, turca, és experta en migracions i gènere, i ha estat compartint espais d'activisme amb dones kurdes. Fa 10 anys que viu a Catalunya i l'any passat va estar treballant en un camp de refugiats yezidites a Diyarbakir. L'Özgür Güneş insisteix que la situació del moviment és diferent als quatre països on viu el poble kurd. El que es viu a Turquia és diferent del que es viu a Síria, a l'Iraq o a l'Iran. Ens comenta que el moviment de les dones kurdes a Turquia ha estat la peça fonamental per la transformació. En l'espai polític, per exemple, tenien copresidències a tots els ajuntaments i presència també a tots els partits polítics pro-kurds, compartint càrrecs de presidència.
El moviment de l'alliberament del poble kurd, parlant una altra vegada, no, del Kurdistan de Turquia, tenia, perquè ara el setge està continuant a Kurdistan de Turquia, per tant, malauradament no puc parlar amb el temps present, diguéssim, no? Tenien unes organitzacions al cada barri i al cada poble que generava, diguéssim, una relació molt més, amb molta més eficiència entre els ajuntaments i els barris i el poble, diguéssim, no?
Özgür ens parla també de la importància dels discursos del moviment per l'alliberament del poble kurd en la vida quotidiana.
És que la dona kurda tingui la llibertat, no? Que el poble kurd no pot tenir llibertat. Això és molt important a l'hora d'entendre quines prioritats té el moviment de l'alliberament del poble kurd a l'hora de parlar com s'allibera un poble, principalment a través de la liberació de la dominació de gènere, no?
Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío.
Fatma és de Diyarbakir, del Kurdistan turc, i ens parla d'una figura que ha inspirat la lluita del seu poble.
Abdullah Öcalan, as we called him Apo, for us it was the leader.
Abdullah Öcalan, li diem Apo. Per nosaltres era el líder carismàtic, un home amb bigoti, el que li dèiem Apo, que significa oncle en kurd. En un programa de debat va dir que el primer problema per abordar és que havíem de matar l'home que portem tots a dins. I ell ho va fer.
And he proved it, he was showing it.
La Fatma, com moltes dones kurdes, comenta que ha hagut de lluitar també contra les tradicions patriarcals de la seva família a l'hora de formar-se, en el seu cas, com a activista. Özgür ens dona el seu punt de vista del que passa a Síria amb les dones en respecte als seus drets i llibertats.
Si tu miressis a la Síria, doncs abans de la guerra internacional que està vivint el país, doncs hi havia un tipus de dictatura vista com a legítim que no reconeixia la major part del poble kurd com a, fins i tot com a ciutadà. Hi havia moltíssimes dones kurdes a Síria que no tenien carnet d'identitat. I la majoria d'aquestes dones no podien accedir perquè l'Estat i el sistema no es facilitava l'accés a l'educació. Llavors tampoc no pot comparar amb la situació que tenen aquestes dones a Turquia. Això és un tema que es parla molt poca, però jo penso que és molt important, no?, a l'hora d'entendre el desenvolupament d'una ideologia, una política d'alliberament d'un poble, conjuntament amb un objectiu d'alliberament de la dona.
Recordem que Turquia ha viscut varis cops d'estat, el tercer l'any 1980, quan es van empresonar persones del moviment d'esquerres al país. En aquest context, un antecedent important van ser les dones preses polítiques.
La major part de les dones que van haver de patir un procés d'empresonament, especialment a Diyarbakır, la capital política del moviment de Turquia, es van organitzar presos. Doncs, l'ideari que avui nosaltres estem observant, investigant o parlant a Rojava i a Turquia, tots els seus orígens s'ha de buscar també en l'experiència de la resistència política d'aquestes dones expressat kurdes dels anys 80.
Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío.
És una política feminista, en un exemple molt simple, perquè elles són presentes als ajuntaments com a coalcalde, coalcaldessa, i també als seus partits polítics, no? Procurs, també són presentes, no?, com a copresidentes. Això és un guany molt important, i això degut a una política feminista.
Mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo.
El Kurdistan de Turquia va viure un setge durant mesos. Avui en dia el que està passant a Catalunya i que totes nosaltres potser estem molt sorpreses i tristes i enfadades el que està passant avui en dia a Catalunya, doncs això nosaltres vam viure a Kurdistan de Turquia diverses vegades, però l'última, que el setge va durar durant mesos, que la gent no només no podia accedir als edificis públics, sinó no podia accedir al seu barri, a casa seva, durant mesos. Doncs això, a la vida de les dones, òbviament, afecta principalment, no? Perquè totes les dones kurdes no són guerrilles, com se, diguéssim, se presenta avui en dia als mitjans de comunicació d'Europa.
Amb la Fatma parlem de com s'ha mostrat la guerrilla i les IPG, les unitats de protecció popular, en alguns mitjans i per les xarxes.
It is a good question. This instrumentalized in media.
La imatge de la dona guerrillera s'ha instrumentalitzat i s'ha mostrat l'estereotip d'una dona guerrillera bonica i sexy. Els uniformes de les IPG, les unitats de protecció popular, s'han posat de moda. Vivim sota una societat patriarcal de mentalitat masclista, però nosaltres, dones kurdes organitzades en la diàspora, diem que abans de ser de qualsevol nació, som dones. No existeix una nació sense les dones alliberades.
Hey, like before being any nation, I am a woman. We are not autonomous yet, and there is no gender equality. I'm a bit maybe pessimistic.
No som autònoms encara, ni tenim igualtat de gènere. Potser sóc pessimista, però les coses estan canviant. Som conscients de la revolució que estem vivint i la dona l'està liderant. I l'està liderant en aquesta regió enmig de l'Orient Mitjà. Estem lluitant per l'autonomia i l'autodefensa. Volem decidir el nostre futur i sobre la nostra vida.
Solidaris, ràdio sense fronteres.
Som els solidaris amb el Quim Arrufat, l'Amina Hussein, la Nazanin Armanian i el Francesc de Dalmases. Amina, tu ets dona, ets kurda. Parla'ns del vostre paper en l'alliberament del poble kurd.
A ver, las donas han tenido un papel muy importante en todas las revoluciones que ha tenido el pueblo, que ha vivido el pueblo kurda durante la seva existencia al Oriente Mitjà. Por ejemplo, puc parlar de Leila Qasem, que va ser una estudiant de dret a Bagdad, que el règim de Saddam Hussein la van matar només perquè ella demanava uns drets no només per la dona sinó pel seu poble. Puc parlar de Arin Mirkan, per exemple, una dona de les unitats de defensa de dona de YPG al Kurdistan de Síria, que es va matar amb una última bala per no ser una presa a les mans de l'Estat Islàmic.
Uh-huh. Quin rol ha de tenir Catalunya, perquè se'n parla molt poc aquí del Kurdistan, en tot plegat, Quim?
Bueno, Catalunya no ho sé, però el Kurdistan de l'Iraq jugarà un rol explícit i implícit en el referèndum de Catalunya, perquè se celebren amb una setmana de diferència, primer el kurd iraquià i després el català, d'aquí del Principat, tots dos són unilaterals i contra l'autoritat o contra la imposició autoritària del seu propi estat, però amb moltes legitimitats democràtiques de darrere, molt suport popular, i per tant els resultats que esdevinguin d'aquests dos referèndums hauran de ser debatuts en la comunitat internacional. I per tant, si el referèndum del Kurdistan de l'Iraq és reconegut o els seus resultats legitimats per alguna potència a nivell internacional, l'analogia directa amb el referèndum a Catalunya hi podrà ser en termes jurídics, en termes de xifres, en termes de legitimitats, etc. Hi podrà ser, i per tant, un s'ajudarà a l'altre, no? Però a més el fet que també el Kurdistan de l'Iraq no es trobi sol, sinó que al costat hi hagi... Ens passa una mica com quan aquí va haver el referèndum d'Escòcia, no? Que el fet que hi hagués en paral·lel al procés escocès ajudava a explicar-ho tot molt més, no? Hi havia un altre racó del món que no estem xalats, no ens hem tornat bojos, sinó que aquests processos passen i els està fent algú com a Escòcia. Pues ara ells pensen el mateix i nosaltres no estem xalats, no se'ns ha girat el cap, sinó que hi ha gent com Barcelona i Catalunya que estan fent el mateix procés.
De qui estarà més pendent la comunitat internacional la setmana que ve, Francesc?
Doncs jo em penso que, tal com ho hem parlat avui, hi ha una qüestió regional que fa que el referèndum del Kurdistan tingui molt interès pels interessos internacionals, valgui la redundància amb això, i evidentment el que passa a Catalunya afectarà molt a com escriurem la història d'Europa a partir d'ara. Que vull dir que si sumem les dues coses, i jo que soc molt respectuós amb aquests termes grandiloquents, efectivament, durant aquests 6 dies estarem començant a reescriure la història, estem reescrivint la història. És a dir, abans parlava del viatge al Kurdistan al febrer del 2015... Uh-huh. I jo parlava d'alternativa democràtica. Em semblava que el Kurdistan, en aquest cas estava parlant del Kurdistan turc, del Kurdistan sirià, representen una autèntica alternativa democràtica a la regió. I, per tant, no tenim una fórmula millor per millorar els sistemes de govern, que és donar oportunitats a la democràcia. I amb totes les imperfeccions que hi ha, que estarem d'acord, que n'hi ha moltes imperfeccions, el que passarà aquest cap de setmana, el que està passant al Kurdistan iraquià, és proposar una alternativa democràtica. I el que està passant a Catalunya és claríssimament una alternativa democràtica. La història ens explica que la comunitat internacional, llegim els estats, els hi costa molt d'acceptar això. I aquí vull sumar, i acabo, una última cosa que deia la Mina i deia... No?
Sobre la dona.
Sí. No només en el Kurdistan. És a dir, qualsevol transformació social arreu del món, sigui el Congo, sigui a Moçambic, sigui la revolució zapatista, etc., si no hi ha un paper essencial de la dona, és molt difícil que sigui efectiu. Ho estem veient al Kurdistan, que hi és, i ho estem veient a Catalunya. Catalunya serà la revolució que recordarem per la Carme Forcadell, per l'Anna Gabriel, per la Marta Rovira, per l'Anna Simó i per tantes dones.
Se'ns ha fet curt, no tenim més temps, Francesc.
Se'ns ha fet curt.
Sí, sí. Curt.
Vas a la PM, eh?
Curt. Quim, Amina, Nazanin, Francesc, moltes gràcies a tots quatre per ser aquí.
Deixa'm
al Solidaris.
Deixa'm dir una cosa, Albert, ja que no puc votar ni el d'aquí ni el d'allà, que algú voti per mi.
Vota per mi. D'aquesta campanya en parlarem dissabte que ve al Solidaris. Ara posem-hi cultura. El mestre Àlex Gorina ens recomana una pel·lícula sobre el Kurdistan per entendre millor aquest poble que no surt als mapes, separat per fronteres inventades, abans dèiem la nació sense estat més gran del món. Som-hi.
Todo el mundo está en la colina. Si has mentido, perderé mi prestigio. Les he dicho que la guerra iba a empezar. Que los aviones americanos iban a bombardear nuestra tierra. Les he dicho que era cierto y que la guerra estaba a punto de empezar.
Sí, els kurds no tenen país. Però poden votar en un referèndum per la seva independència. Els kurds tenen cinema i tenen un cineasta de capçalera. Es diu Baman Gobadi, que va néixer a Pane, a la zona kurda de l'Iran, a la frontera amb l'Iraq. És un cineasta fonamental que ens explica, pel·lícula rere pel·lícula, la realitat kurda, com ningú. És el cineasta de referència. És el cineasta que va fer Banderes sense país, un documental sobre aquests 45 milions de persones distribuïdes en mons diferents i que no poden viure unides encara. És el cineasta que va rodar Ningú no sap res dels gats perses, explicant la prohibició de la música al país on va néixer, a l'Iran. I és el cineasta de Temps pels cavalls borratxos, la primera pel·lícula kurda del cinema iranià. És un cineasta censurat, amagat, vigilat al seu país, però que lluita i resisteix, pel·lícula rere pel·lícula, per demostrar la realitat del seu poble. Les tortugues també en vuelen és la millor pel·lícula d'aquest director. És de l'any 2004. La va rodar a la frontera de Turquia, poc abans de l'arribada dels americans a l'Iraq. I explicava la història d'un camp de refugiats. Pràcticament una història de nens. Com en el cinema neorealista italià, com en Lladre de bicicletes o Alemanya any zero, amb la veritat davant dels ulls. Els nois que es guanyen la vida, que sobreviuen, desactivant mines i morint, de 5 en 5, i les noies que han patit totes les violacions i ignomínies imaginables, i l'amistat, i l'esperança, i el somni de llibertat. Aquesta és la pel·lícula indispensable per entendre la realitat kurda. Una pel·lícula que va guanyar el Gran Premi, al Festival de Sant Sebastià.
Vull oferir aquest premi a tots els nens kurds del món, al cinema iranià i a la població iraniana. Espero ajudar a una millor difusió del cinema iranià, perquè la imatge que veiem a la pel·lícula no s'ha difós encara a cap mitjà de comunicació internacional. Moltes gràcies.
I per tancar, sí, els solidaris i afrontar, resistir pacíficament aquesta setmana que ens queda, li han demanat al cantautor Feliu Ventura una cançó per canviar el món.
M'agradaria recomanar la cançó de Inti Illimani, Canción del Poder Popular, que diu Vamos a llevar las riendas de todos nuestros asuntos. I em sembla una cançó preciosa que va ajudar a canviar, a transformar moltes coses a Xile fins que malauradament va arribar el cop d'estat. I jo crec que és una cançó encara d'esperança per al futur i que a nosaltres mateixos ara ens pot servir en la situació en la qual ens trobem.
Si nuestra tierra nos pide, tenemos que ser nosotros los que levantemos Chile, así es que a poner el...
Marxem, la Ràdio Sense Fronteres, la fem el Sergi Cotillas, la Dolors Joanola, l'Eva Pineda, l'Ester Garriga i la Marta Molina. Tornem la setmana que ve, la vigília del referèndum, el d'aquí, amb més idees per canviar el món.
Hombre y mujer todos juntos, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente. La puerta abierta y la unidad popular es para todo el que quiera. Echaremos fuera al yanqui y su lenguaje siniestro. Con la unidad popular ahora somos gobierno, porque esta vez no se trata. Será el pueblo quien construya un Chile bien diferente.
rincón.